Al matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
Convertir les cirurgies en cada cop menys invasives ha estat un dels reptes que ens han fixat des de les diferents especialitats dels hospitals. La laparoscòpia és un dels sistemes que permet operar un pacient fent incisions mínimes d'entre 1 i 5 centímetres i la unitat de cirurgia colorectal d'Taulí és una de les pioneres en la seva implantació, tant a Catalunya com a l'estat espanyol. De fet, el 90% dels props de 230 procediments que es fan a la actualitat són a través d'aquest sistema. A més, ha obtingut l'acreditació avançada per part de l'Associació Espanyola de Cirurgians i el reconeixement del grup d'investigació de cirurgia mínimament invasiva per part del Departament de Salut. Per conèixer una mica més d'aquesta tècnica i també de la seva implantació a l'Hospital de Sabadell, avui parlem amb el doctor Xavi Serra, cap de la Unitat de la Cirurgia Colorectal del Taulí. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia.
Primer de tot, jo crec que seria interessant que ens expliqués en què consisteix aquesta tècnica.
Bueno, més que res és començar per una mica la història del que és la cirurgia del càncer de colon i de recte i de cirurgies del colon i del recte. Fa només 15 anys la forma d'en com superaven aquest tipus de patologies eren fent incisions que diem que són ferides molt grans en tot l'abdomen, que eren quasi com a cremalleres per obrir tot l'abdomen, i d'aquesta forma doncs accedíem al colon i a partir d'aquí doncs fèiem les resseccions, que és el treure el tros de budell que està malalt amb el tumor i després fer els empalmes, que diem anastomosis. Això comportava doncs ferides molt grans que impossibilitaven que els pacients poguessin recuperar-se ràpid perquè feia un dolor molt gran i això, tot això implicava també doncs, que les ferides es poguessin infectar, etc etc. Tot això des de fa ben bé uns 10-12 anys, mica en mica vam anar introduint el que diem tècniques mínimament invasives, que són la laparoscòpia, el que molta gent a vegades inclús ha dit operació de làser, però que no és realment. Però moltes vegades la gent, quan venia a la consulta, m'operarà per làser, i no, és la laparoscòpia. La laparoscòpia no és més que fer petites ferides, com molt bé ha dit, que són entre 5 i 10 mil·límetres, o sigui, un centímetre i mig centímetre. A partir d'aquí introduïm unes eines que són una mena de pinces molt llargues i a través d'una càmera doncs veiem tot l'interior de l'abdomen, que està insuflat per CO2, i aleshores a partir d'aquí i amb unes tècniques que hem anat desenvolupant fem exactament el mateix procediment però sense obrir. Aleshores, després fem incisions de 4-5 centímetres per treure el que és el tumor i fem els empalmes, que diem les anastomosis. Tot això implica de que no hi ha ferides grans, hi ha ferides mínimes, la recuperació del pacient, perquè té molt menys dolor, és molt més ràpida, i després una cosa que hem vist és que els budells, quan no s'exposen a l'exterior, es recuperen abans. I aleshores el que abans eren, quan no es complicava les operacions, estaven els pacients entre 8 i 9 dies ingressats, hem passat a 3-4 dies. I inclús estem arribant a fer, intentant cirurgies que igual en un futur podrien ser inclús ambulatòries amb control domiciliari.
Després parlarem del futur, però de moment, en el present, el que sí que podem comprovar pel que diu és que els beneficis pels pacients són molts, no? Perquè la recuperació, com comentava, doncs és més ràpida, perquè hi ha menys riscos, menys seqüeles, però clar, pensem, i pels professionals també, quins beneficis suposa? No sé si es triga també menys en fer les operacions, si també doncs és més econòmic i si també canvia la relació amb el pacient.
Bé, des d'un punt de vista de professional això ha sigut un repte per part nostra, no? Perquè realment són tècniques més complexes que nosaltres hem hagut d'adaptar. Sí que és cert que els nous residents que estan en formació entren directament en tota aquesta política, però sí que és cert que els que venim d'abans hem hagut de passar per tota aquesta sèrie i la veritat és que tota aquesta dificultat tècnica que ha sigut en un primer moment, ara estem arribat a temps quirúrgics, és a dir, temps de les operacions, quasi al mateix temps d'abans. El que abans era una preparació molt més dificultosa, perquè és introducció de les torres de la laparoscòpia, totes les eines. Ara realment tot això, clar, s'ha escurçat perquè tot el procés d'aprenentatge ja està fet. El que sí que és una gran satisfacció per part nostra és que els pacients que abans teníem entre 8 i 9 dies i la dificultat que teníem és que ara a les 24 hores el pacient ja està de peu, ja camina, està ja tolerant el que diem el menjar i pràcticament esperem els riscos de lo que l'empalme pugui ser que apareix al tercer quart dia, gràcies també a una preparació determinada i a uns factors que nosaltres intentem determinar per anàlisi, analítiques i estat clínic, sabem al tercer dia que els riscos d'aquest empalme de que no funcioni o que no cicatrisi correctament, ho sabem i està ja en condicions de donar-la l'alta hospitalària i que marxin a casa amb garanties, per descomptat.
Doncs avui parlant amb el doctor Xavi Serra, cap de la unitat de cirurgia colorectal del Taulí, d'aquest sistema doncs, que permet, i com comentava, doncs, tenir molts beneficis. Fem doncs, aquesta entrevista a través de la 94.6 i també, com sempre, a través de l'Instagram del Parc Taulí i Ràdio Sabadell. Doctor, també tinc curiositat per com han de ser els quiròfans. S'han d'adaptar? Han de tenir unes característiques especials per fer aquest tipus d'intervencions?
La veritat és que no excessivament. De fet, la laparoscòpia com a tal fa més de 20 anys que està introduïda. Sí que és cert de que les especialitats més complexes han trigat una mica més, no? Però la veritat és que s'han anat adaptant i també la institució ha posat totes les eines possibles perquè això ho puguem desenvolupar. Des d'aquest punt de vista, jo he d'agrair a la institució de que en tot moment nosaltres, quan vam oferir la introducció d'aquestes tècniques i que eren tan, tan beneficioses pels pacients, la institució ho ha entès i donat que és això, doncs, ens ha posat tots els mitjans per desenvolupar-ho. Indudablement, quan pensem de que els pacients estaven 8 dies i ara estan 4, indudablement quan pensàvem que eren cirurgies que abans molts d'ells passaven per les UCIs i que ara no passen, indudablement, a part del benefici dels pacients, hi ha un benefici per part de la institució que comporta doncs, menys estades que avui en dia cada vegada doncs, són més necessàries per altres especialitats o per l'atenció d'altres pacients.
O sigui que sempre benvinguts no? doncs, a aquestes noves maneres d'optimitzar els recursos tan necessaris, evidentment, i més ara en plena pandèmia. Parlem també de la vostra unitat que va ser doncs, pionera en el tractament dels grans pòlips de còlon a través de la tècnica dels TELS. En què consisteix i també quins avanços ha suposat?
Sí, mira, d'alguna forma jo he de dir que tot això és una filosofia de que quan s'arriba a ser pioner o en unes tècniques és perquè darrere també hi ha tota una sèrie d'equips i altres especialitats que també entren dins d'aquest joc. Sempre el resultat final es veu d'una forma, però hem de dir de que avui en dia arribem a aquest estat perquè hi ha una multidisciplinaritat per part d'endoscopistes, per part d'oncòlegs, per part de radiòlegs, per part de nosaltres mateixos, sense oblidar, per descomptar, les infermeres, que formen tot un equip i que gràcies a això doncs, ens permet arribar a desenvolupar aquestes tècniques. Hi ha dos tipus de tractaments dels pòlips benignes, que els pòlips benignes no deixen de ser allò que els screenings de les colonoscòpies detecten i que són futurs càncers de colon o de recte. Aleshores, donat de que els screenings que hem desenvolupat en els últims anys ens ha donat el diagnòstic d'aquests pòlips i que els havíem de tractar, també havíem de tractar-los de la manera menys invasiva. A nivell del colon és el que diem el CELS, que és la combinació d'endoscopistes i cirurgians, perquè en compte de fer una cirurgia gran, d'extirpar un gran tros del budell, fem només selectivament el pòlip perquè els endoscopistes venen a quiròfan, ensenyalen on és i aleshores traiem el pòlip aquest. Això permet de que el pacient, en comptes de 3-4 dies, pràcticament està 24 hores. I aleshores això fa que encara sigui menys agressiu. I a nivell del recte sí que hem de dir que des de fa més de 15 anys nosaltres traiem els pòlips, aquests premalignes, a través d'una tècnica que es diu cirurgia endoscòpica transanal, que es diu TEO-TEM, i que sí que és cert de que gran quantitat de cirurgians han vingut a aprendre aquesta tècnica i avui en dia estem molt orgullosos de que grans hospitals de Catalunya i arreu de l'Estat, inclús de l'estranger, han vingut a aprendre aquesta tècnica i de la qual ja no som tan necessaris com fa 10 o 12 anys.
De fet, com comentava doncs, a vosaltres i també, si no m'equivoco, amb els professionals de l'Hospital de Saragossa, doncs, vau ser pioners en aquesta tècnica, us vau convertir doncs, en formadors d'altres centres. Explica'ns també ara doncs, en quin moment ens trobem, no? En quin moment d'implantació doncs, hi ha també d'aquesta tècnica d'altres hospitals?
Doncs, com acabem de comentar, des del 2006 que vam començar a fer aquests cursos, que eren cursos bàsicament pràctics, més de 150 cirurgians han passat per aquí, no només de l'Estat espanyol, sinó també d'Europa, i que ara també tenim l'orgull de que aquestes tècniques s'han pogut desenvolupar en gran quantitat en més de 50 hospitals de tota Espanya i que la veritat també ens ha donat nosaltres una experiència que podem mostrar en múltiples articles científics que hem fet i que ara doncs, podem tenir aquesta experiència del qual podem referenciar.
Amb la vostra unitat és referent internacional en la cirurgia d'extirpació local amb més de 800 pacients intervinguts. Com és que us vau especialitzar també en aquest tipus d'operacions? No sé si és perquè potser es veien molts casos al taulí.
Bueno, nosaltres vam veure aquesta oportunitat pels anys 2000, o sigui que ja fa uns quants anys, i aleshores bé, perquè molt probablement, el que sempre són moltes vegades casualitats, no? Veus diversos casos, veus una oportunitat de fer-ho diferent, apostes per una tècnica que en el seu principi estava molt poc desenvolupada perquè no era senzilla, donat de que si la laparoscòpia és complexa, doncs operar a través d'un tub de 4 centímetres encara ho és més, però veiem els grans beneficis. Els grans beneficis era de que si no es pot treure un pòlip benigne o premaligna d'aquesta manera, havíem de fer una cirurgia molt més agressiva per via de l'abdomen, des de l'abdomen, des de la panxa, havíem de baixar a través de la pelvis i arribar al recte. Doncs si ho fèiem transanal, fèiem un procediment en el qual els pacients pràcticament al principi estaven 4 o 5 dies i quan estaven 4 o 5 dies veiem que a partir de les 24 hores s'avorrien a l'hospital i vam escurçar i ara són cirurgies que estan 24 hores. Aleshores, el benefici d'un fet i d'un altre és el que ens va doncs, especialitzar en aquesta tècnica. Jo he de dir de que tant la institució com el servei de cirurgia al càrrec del doctor Salvador Navarro ens va apoyar en tot moment i això és el que gràcies a que hi ha aquest entorn de facilitar el desenvolupament de noves tecnologies els que ens fa doncs, progressar i poder arribar a fer tota la feina que hem fet.
I ara que comentava, no? Doncs, la sort de tenir doncs, aquesta tecnologia, no? Que fa avançar i millorar els tractaments. Fa només 3 mesos heu incorporat el robot Da Vinci, que us servirà també per millorar encara més les laparoscòpies. Explica'ns què és el que us permet fer, que no podíeu fer doncs, abans.
Efectivament. Bueno, hem de dir que el robot és una eina de futur. I quan dim una eina de futur, és una eina encara més per intentar fer aquelles cirurgies mínimament invasives que avui en dia ens és difícil fer-les per la laparoscòpia. El que permetrà és facilitar encara més allò que és difícil per la laparoscòpia, que acabem fer-les, però d'una manera molt més segura, d'una manera molt més acurada. Però això és un inici, perquè veiem que el robot, que avui en dia permet grans avanços, sobretot a nivell de precisió, el futur vindrà quan a sobre vindrà amb un navegador i vindran automatismes com ara un cotxe que ara aparca sol. Doncs el futur també vindrà de que tindrem com un cotxe que tindrà un navegador en el qual ens dirà, cuidado, aquí tens una estructura noble, cuidado, aquí no vagis per aquí, que serà el mateix que el navegador d'un cotxe que diu, hi ha una curva que és molt pronunciada, i de la mateixa forma també en un futur inclús vindrà a fer tècniques específiques molt complexes com ara aparcar un cotxe. Tot això vindrà i per això mateix és molt important entrar en aquest terreny del món de la robòtica. També, d'alguna forma, tenir el Da Vinci és introduir això, i no només en el colon, sinó també en altres especialitats.
Perquè m'imagino que, pel que diu, doncs aquest robot ajudarà doncs a ser més precís, no sé fins i tot si ajudarà doncs a fer moviments de 360 graus, si també doncs ajudarà doncs a operar doncs això, com deia, no, com si fos un comandament a distància i no doncs a sobre del pacient, que suposo que això també complica la cirurgia.
De fet, és així. El cirurgià principal no està sobre el pacient. Està en una consola.
Val.
Aquesta consola està com a 10-15 metres, però podria estar en una altra habitació. El cirurgià està còmodament assegut allà. Està sobre d'una consola que té una pantalla 3D i que manega tots els instruments. Aleshores, també facilita de que no necessita més que un tècnic, ara en aquests moments hi ha un cirurgià per descomptat al costat del pacient, perquè estem més aviat als inicis i tenim tots els sistemes de garantia, però un futur, precisament, el cirurgià no hauria perquè està al quiròfan, podria estar perfectament fora de l'àrea quirúrgica fent la cirurgia i tenint un equip allà que estigués a sobre del pacient. Tot això també és més futurible. La situació actual és que estem tots allà, estem allà amb una pues, gran dedicació, però el futur molt, 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 molt aviat serà el poder fer aquest tipus d'intervencions de forma molt segura, més ràpida i més precisa.
O sigui que ens podem imaginar que en el futur probablement seran els robots els que s'encarregaran de fer aquestes operacions, que podríem prescindir fins i tot, estem parlant del futur, de l'equip humà.
La part tècnica sí, però no hem d'oblidar la part humana. És a dir, la part tècnica, la reproduïbilitat, el que és tècnicament, ja sabem que les màquines ho fan millor que nosaltres. En canvi, sempre diem que el bon cirurgià no és el que fa tècnicament perfecte una situació, sinó és qui indica què és el que s'ha de fer, com ho ha de fer i després, sobretot, la relació humana prèvia a la intervenció i posterior a la intervenció, perquè ho hem de saber. El pacient que vol curar-se es cura i el que no es vol curar en el postoperatori ho veiem i és així. Indudablement que la tècnica ha de ser perfecta i correcta, però ja no hem d'oblidar la part humana, que és la bàsica i fonamental de la nostra professió.
I pel que fa a aquesta vessant humana, com està doncs, anant el procés doncs, d'aprendre, no? I de fer servir doncs, aquest robot?
Bueno, el robot bàsicament és una tècnica, és com i és molt semblant a la laparoscòpia. El robot és un Fórmula 1, del qual venim de conduir cotxes, d'acord? Però de moment es donen un Fórmula 1, clar. Hem d'anar primer a 80-90 km per hora i després progressivament arribar als 250. Però la tècnica pròpiament del robot és exactament igual que la laparoscòpia. Només canvia doncs, que són botons diferents que ens podrà fer portar el Fórmula 1 a les velocitats que serà impossible, no? Que portin un cotxe normal fins a 100 km per hora. Però, cuidado, hem d'estar no en qualsevol carretera. Hem d'estar en un circuit i això vol dir estar preparat en un entorn per poder fer servir el robot.
Exacte, i per evitar doncs, accidents, no? Fer-ho amb professionalitat i amb les mesures corresponents. A quines especialitats estan fent ús d'aquest robot i a la llarga no sé si se'n podran doncs, incorporar algunes més?
Pensem de que en totes les àrees quirúrgiques tindrà la seva accessibilitat. Ara, en aquests moments, està sobretot, a part de nosaltres, la cirurgia esofagogàstrica, la cirurgia urològica, la ginecològica, però la toràcica, però després totes les cirurgies, la patobiliar, que també estarà allà, que són les cirurgies més complexes les que es beneficiaran de tècniques robòtiques.
Amb la seva unitat s'ha convertit en un centre de referència juntament amb el Clínic i la Vall d'Hebron i està entre els 22 centres d'Espanya que han rebut l'acreditació avançada. Què suposa rebre doncs, aquesta acreditació?
Això no és més que el fruit de molts anys d'un gran equip que està darrere, en el sentit de que tots aquests fruits no són mai la funció d'una persona, sinó que hi ha un gran equip a darrere, i quan dic un gran equip no només estic dient de les persones que comporten la unitat, sinó són els Servei de Cirurgia General que ens apoya i després totes el reste de serveis que, com he dit abans, forma part de l'equip multidisciplinar de les tasques diferents com són oncologia, radiologia, cirurgia, endoscòpia. No hem d'oblidar, les infermeres són bàsics i fonamentals al servei d'anestesiologia. Aleshores, per nosaltres, indudablement, és un gran orgull poder-lo desenvolupar i estar a aquest nivell, no? Però que si és com una cadena de que si els eslaons no estan ben consolidats entre ells, no arribem enlloc.
Que tothom és imprescindible, no?, per arribar i hem de sumar sinergies, no?, per aconseguir doncs, els objectius fixats i aquestes acreditacions. Creieu que els pacients són coneixedors també doncs, dels professionals que tenen i de totes aquestes investigacions que s'estan fent? O a vegades costa comunicar i donar doncs, informació, no?, i visibilitat doncs, a aquestes tasques?
Jo crec que és complicat, perquè els pacients coneixen el seu entorn. Sí que és cert de que aquells que sobretot han tingut una experiència prèvia i ara tenen una nova, doncs indudablement són els que més se n'adonen d'aquest canvi. Però el pacient que ve de nou és el que coneix. Aleshores, jo crec que és important que després també tot el nostre entorn conegui el que s'està fent, no? Des d'un punt de vista perquè crec que és important la confiança dels centres, la confiança d'estar en un lloc en el qual sàpiguen que s'està intentant fer les coses de la millor manera i que estem en un nivell el més alt possible, perquè aquesta confiança jo crec que crea un bon entorn de relació entre pacients i metges.
I doctor, també doncs, per acabar, com us està afectant en el dia a dia la situació actual que vivim en plena pandèmia?
Molt complicat. Molt complicat perquè estem de setmana en setmana intentant saber si els quiròfans ens anul·len o no ens anul·len. És cert que hi ha un gran esforç perquè sobretot la cirurgia del càncer sigui l'últim que s'hagi d'anul·lar. De fet, no ho hem fet en cap moment, però les restriccions respecte a altres patologies o malalties també molt importants, com són la gent que té una bossa, no?, i que hem de treure la bossa, i que, clar, no es moriran per tenir la bossa, però que estan patint.
Clar, que
si
els afectaran el seu dia a dia, evidentment.
Exacte, no? I aleshores, en canvi, aquestes operacions sí que hem vist que en segons quines èpoques s'ha hagut de restringir. També comentar que hi ha un gran esforç en tot moment per restablir tota l'activitat quirúrgica en el moment que estigui, però en els moments pitjors sí que vam tenir que patir tot això i sobretot el que representa que que quasi de setmana en setmana a veure com està la situació per poder programar i planificar la nostra activitat.
Per això tan important, com comentava i posava en valor, no?, la tasca de cadascun dels professionals que hi treballa a l'hospital. Moltíssimes gràcies, doctor Xavi Serra, cap de la Unitat de Cirurgia Colorectal del Taulí, per la tasca diària i per fer difusió i explicar-nos també els avanços en aquest camp. Que vagi molt bé. Bon dia.
A vosaltres per la vostra atenció. Moltes gràcies.